Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com esteu? Som dimecres 11 de novembre de 2020 i arrenquem el Penedès en xarxa a Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Són 3 hores de ràdio, de magazín d'Alt i Baix Penedès, que comencem ara i finalitzem a les 12. Un dimecres que engegarem d'aquí uns minuts amb Déus Meus, amb la Marina Mestres. Avui ens porta fins al Japó per conèixer una deessa que va ser la primera víctima del masclisme. D'aquí uns minuts. Amb ella arribarem a 9:45 del matí, a les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, aquest primer flash dels tres que us anirem acostant al llarg del matí. I a continuació, Talent i Més, amb la Susana Villagrassa, presidenta de Talent Femení, i la martinenca Montse Lluc, creadora de la firma de roba femenina i solidària Per Mi. Obrirem la segona hora d'aquest matí a partir de les 10, tot parlant amb la Laura Galimany, regidora d'Igualtat de Sant Cugat Sesgarrigues, i la tècnica d'Igualtat, la Yolanda Rodríguez, del concurs de vídeos curts per eliminar la violència de gènere i de la mostra de curtmetratges amb visió de gènere que impulsen. A 10:45, segon flash informatiu del matí, i a continuació, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Vilafranca i el Josep Castellví a Moja. A les 11 comptarem amb el Jordi Ferrer, conservador de Vinzeum, que ens explicarà què significa desmuntar una exposició. Tot just fa uns dies que va baixar la persiana l'exposició Bacus, les màscares del rei, i avui amb el Jordi Ferrer anirem a la rere botiga d'aquesta exposició i ens explicarà com es desmunta, què comporta, com es tornen aquestes peces, no només embalatge, sinó qüestions de seguretat, de transport. Avui burxarem una miqueta, descobrirem aquesta rere botiga del que suposa una gran exposició com aquesta Bacus que hem pogut veure durant uns quants mesos a Vinzeum. Així, tot coneixent aquests intríngulis museístics, arribarem a 11:45 al tercer flash informatiu d'aquest matí i entomarem la gent del detall. Una gent del detall que reformulem i reinventem setmana a setmana, perquè com que tota l'activitat cultural està parada, doncs ens hem de reinventar també. Però avui déu-n'hi-do, perquè en aquesta agenda al detall us volem comentar un parell de propostes. D'una banda, coneixerem com és anar ara a la biblioteca Ramon Bosch de Noia, a Sant Sadurní. Tornen a tenir restriccions, sabrem què es pot fer i què no, tot conversant amb la seva directora, la Glòria Bricoller, i de l'altra us proposem una activitat telemàtica, és clar, un tast online que proposa l'Acadèmia Tasta Vins Penedès per aquest dijous al seu canal d'Instagram. Ens en farà 5 cèntims el director d'aquest tast i sommelier i col·laborador d'aquesta casa, Xavi Viles. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, cada 2:15 a les hores en punt tenim cita amb la resta de l'actualitat, amb el que passa més enllà de casa. Són els butlletins. Hem començat ja amb el primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest matí de dimecres al Penedès en Xarxa. Benvinguts i benvingudes.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
La secció mensual Déus meus, a través de la mitologia, ens fa viatjar molt arreu del planeta. Avui la Marina Mestres ens transporta fins al Japó per parlar-nos d'una deessa que va ser la primera víctima del masclisme. Per conèixer aquesta història, anem fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara. Molt bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, reprenem la secció Déus meus amb la Marina Mestres. Què tal? Molt bon dia, Marina.
Molt bon dia.
Parlant de mitologia una altra vegada, avui m'ho ha apuntat ara la Sílvia, marxem fins al Japó.
Sí, fins al Japó.
Més enllà del Son Goku o del manga, hi havia personatges doncs, que també ens poden explicar coses d'aquest
sí, tot i que el manga és un gran mirall per totes aquestes llegendes i mites japonesos. És a dir, la majoria, clar, tots no, perquè són inacabables. És a dir, podríem invertir tot l'any en parlar de mitologia japonesa, llegendes, supersticions fetes mites, un munt d'històries rocambolesques que són inacabables. Però el manga n'ha reunit moltes d'aquestes. És a dir, que potser parlem d'alguns déus que si sou aficionats al manga, exacte, us sonaran.
En aquest cas, es vols explicar la història de la primera víctima del masclisme.
Doncs sí. Sí, 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 sí. Ja ho tinc molt clar, eh? Això, les interpretacions són múltiples, però vaja, més clar, l'aigua. Aquí la pobra Izanami va patir allò que se'n diu, tu calla, nena, saps? Allò, tu calla, nena, que no en saps res d'això, espera que parlo jo. Doncs això ja li van dir amb ella. Sí, de fet, Izanagi i Izanami són la primera parella, una parella de fet, d'entrada, després ja ho van voler oficialitzar, i aquesta primera parella és la gènesi de molts altres déus. És una història d'amor tràgica. Comença molt bé, com en qualsevol pel·lícula, tot és felicitat, però a poc la cosa es va tornant fosca, i sobretot per la pobra Izanami. Bé, l'origen. En principi, la Terra, segons la mitologia japonesa, era una massa estranya, una massa blanquinosa. Saps com quan se't talla la llet? No? Intentes fer formatge i se't talla i queda una cosa allà entre líquida i una massa i que dius, no, això no en farem res, això s'ha de tirar. Doncs, era allò que són les escombraries especials. Clar, hi va haver alguns déus primigenis que van sorgir. Ben, alguna cosa hauríem de fer amb aquesta massa, no? Si no serveix per res, intentem cultivar-hi alguna cosa que tingui més de futur i que sigui més bonica. Compte, compte, perquè parlem dels primers déus, sí. Els primers de molts i molts i molts déus. Els japonesos es toquen una orella i en surten tres o quatre de déus. Ensopeguen amb una pedra i en surten un parell més. O sigui, al principi, la gènesi de tot està plena de déus i déus, fins a set generacions de déus. Aquests primers eren anomenats el mestre central, l'alt creador i el diví creador. O sigui, tot relacionat amb la creació. Però és que després d'aquests tres primers, que no se sap massa bé el paper que tenen, són els déus creadors, però en van sortir d'altres, més kamis, que en diuen kamis és el déu, és l'equivalent a déu, doncs per ells són kamis, i pensem que la majoria de noms dels déus inclouen el kami, perquè de fet, si us en recordeu, si teniu present, quan parlem en japonès, és la llengua japonesa, cada paraula és com una descripció de la mateixa paraula. Per tant, clar, quan diem aquí potser, o a Grècia deien Artemis, o aquí diem, és un nom que requereix una definició. En el cas de Japó, el mateix nom inclou la definició. Per tant, diem, és el déu del sol. Doncs en Japó és Kami, ta-ta-ta, no? D'acord? Doncs aquests múltiples déus van generar encara més déus, que és el déu de l'energia, el déu del cel, i així fins a la setena generació que diem. Aquests setens eren molts i noi, van triar els més joves, els més novells, per encarregar-se de la Terra. Aquest fregau que se'l mengi la canalla.
La feina més complicada,
exacte,
potser.
No sigui cas. Doncs sí, aquest parell de jovenets eren justament els nostres protagonistes. Ells dos van anar allà, il·lusionats, què fem? No hi ha res.
L'única cosa amb la qual se'ls va dotar és una mena de llança celestial. No és una llança, allò, que digués tribal, feta amb un tros de... No era fusta qualsevol, no, era una llança molt bonica. Fins i tot estava ornamentada amb joies. Imagina't tu quina llança, una llança dels déus, no pot ser una llança...
Qualsevol.
No, home, no. Amb aquesta llança, ells dos se'ls va ocórrer de remenar una mica la massa blanca aquesta, aquest formatget que tenim de terra, i al treure-la van caure unes gotetes saladetes i van formar una mena de monticle. En aquell monticle van dir, ai, mira, fantàstic per quedar-nos-hi, perquè si no, què, ens enfonsem aquí? O sigui que van muntar la seva pròpia mini-illeta. D'allà van crear una mena de palau de cristall i se'ls va otorgar també una mena de pilar que anava fins al cel. És a dir, enmig d'aquest palau de cristall t'has d'imaginar un pilar preciós que connecta els déus del cel que van enviar-los cap a la Terra amb ells mateixos. Emocionats, perquè havien creat i tenien allà una mica de vidilla, van dir, què fem? Clar, aquesta, ja saps què passa, que quan ens convulsionem, no, ens emocionem i tal, ens generen espurnes i generen el desig, i van dir, ai, casem-nos. Sí, van iniciar un ritual i es van posar allà en pla, vamos a besar-nos, i marro! Què passa? Que qui primer va invitar, compte, perquè els noms d'ells dos signifiquen el que invita, la que invita i el que invita, doncs en aquest cas qui primer va inventar el marro va ser ella.
La Izanami.
Mm-hmm. El resultat van ser dos fills deformes. Un que no tenia extremitats, que era com una mena de sanguijuela, no? Era un llargandall sense potser, com un cuc gros. I l'altre era una mena d'espuma uniforme, com si fos espuma de mar, que allò no sabies per on parlar-li, pobret, no? I què van fer? Els van posar dins de dos territos, dos potets petitons de vidre, els van tirar la massa uniforme, llavors no existia el reciclatge, i ale, adéu. I no compten com a fills d'aquesta parella.
Caram.
No compten. I clar, pobres, es van torturar. Estaven allà perquè hem fet malament. Què hem fet? Si ens hem estimat, si tot anava bé. Què hem fet? Què ha passat? Van anar cap a dalt a parlar amb qui els va enviar, amb tota la resta de déus. Van fer una mena de comitè, una xerradeta molt amigable, probablement hi havia una mica de te, perquè això al Japó ja devia passar. I els déus els van comunicar que l'errada, la pífia, va ser que fos ella qui hagués convidat el seu estimat.
Havia de tenir una actitud passiva.
Home, i tant! Havia d'esperar que ell la convidés. Imagina't tu.
Caram.
I de llavors a ara no ha canviat gran cosa. Estamos en ella, no diré que no, però, ostres, és que és impressionant. O sigui, ella havia d'esperar que ell la cortegés, evidentment. Si tu te'n vas de festa, sigues tu, sobretot. A veure si després la descendència. I van tornar. Van posar el ritual i van dir, sí, home, sí, va, doncs vinga, va, ja ho faig, no passa res, és a mami, ja, vinga. I sí, escolta, s'hi van posar i van tenir 8 criatures. Aquestes 8 criatures són les 8 illes del Japó. Clar, hi ha un llibre que explica tot això. Hi ha un llibre, que no m'ho trec de la màniga, per dir-ho així, no? Que ens ho explica, i en aquest llibre es narren que van ser 6 els fills, que per tant van ser 6 les illes, però és que estem parlant dels 700 i pico. Clar, en aquella època la geografia japonesa encara, m'entens? No ho tenien molt clar, un parell d'illes més, un parell d'illes menys.
Van aparèixer després, es van cartografiar.
S'entén que la voluntat del mite és dir que és la gènesi de totes les illes japoneses, per tant, incloem-les totes 8 pobretes, no sigui cas. La qüestió és que aquestes illes posteriorment es van anar creant i aquest parell doncs, van anar tenint més fills. És allò que dèiem, no? És un mai acabar. Els déus van naixent, i aquest parell eren déus, els fills seguien sent déus, fins que va néixer un déu, que és el déu del foc. Clar, aviam. Parir una criatura de foc es paga car. Ella és a Amin, es va incendiar. Clar, un cos incendiat,
no,
per més que
no
siguis un déu.
Aviam,
no, el foc de la passió, el foc de la passió potser va ser desmesurat en aquest cas, i el nen va sortir massa fogós. Ella va morir a l'instant, cremada. Ell, en veure la seva estimada morta a causa d'aquesta criatura, va agafar una espasa de samurai, per dir, estic posant-hi èpic, però ell va tallar trossets a la criatura, trossets!
El seu propi fill.
Ui, tant, el seu propi fill, sí, sí, és un moment, allò que tens un moment de la meva dona és morta, és culpa teva, total, com que de fills en tenien una col·lecció, m'entens? Vull dir, no venia d'aquest, i aquest era el culpable.
Els dos primers que hem deixat enrere, els dos inicials també?
No, aquells no compten, i t'ho he dit, home, aquells no, perquè van ser fruit d'un amor que no pertocava,
no,
aquests a la història, els... nada, nada. Els monstres marins deuen ser aquest parell que s'han fet grossos. No, no, no. Però sí, en aquests altres sí. Aleshores, estem parlant de que en trossejar el déu del foc, que es deia Kagutsuki, ja no anomeno la majoria de déus perquè són noms que tampoc ens en recordarem, de la sang que es va vessar de l'espasa que el va tallar, en van sorgir dos nous déus, el déu del mar i el déu de la pluja. I a més dels bocinets de foc que van quedar tallats, en van sorgir els volcans de Japó, 8 grans volcans. És a dir, que aquest déu, tot i ser trossejat, la veritat és que va generar una bona part de la geografia i de l'empara de déus divins i marins, eh? No va ser una mort en va. Passa que, clar, ella, Izanami, doncs, no podia seguir entre els vius. Així que va anar a parar al país dels no vius. En aquell inframont japonès, doncs hi ha tota la mort. Aquí ens sonarà el mite de Persèfone, si us en recordeu, perquè un cop menges aliment de l'inframont, estàs destinat a estar per sempre més allà. Persèfone, el mite grec, doncs, va menjar uns bocinets de magrana i en va menjar 6, per tant, durant 6 mesos s'havia d'estar a l'inframont, els altres 6 mesos sí que podia anar a la Terra, és quan la seva mare estava contenta, aleshores havia la primavera i l'estiu, si us en recordeu. Doncs, en aquest cas, ella va menjar massa. Així que no podia tornar, ni un mes, ni dos, ni tres. Va, això de morir et fa venir una mica de ganona, diria jo. Per tant, clar, la tenim allà, a l'inframont, i ell buscant-la per tot arreu. Al final la troba, però no la veu físicament, veu una mena de miratge d'ella i vol parlar amb ella perquè s'imagina que encara és la d'abans i la vol recuperar. Per tant, insisteix, i per més que ella li diu que no, que és impossible, aconsegueix que ella intercedeixi per poder tornar al costat d'ell amb els éssers de l'inframont. Li diuen que d'acord, que sí, però amb una condició. Ell no la pot veure a ella fins que ella li digui que sí, que endavant. O sigui, estan a l'inframont, eh? Passa que ella està molt neguitós, perquè porta molt de temps buscant-la, porta molt de temps perseguint-la, i hi ha un moment donat que...
Està molt enamorat.
L'amor l'empeny, entra dintre i la troba putrefacta. És a dir, és una imatge, tampoc la descriure molt, però imagineu-vos una fruita podrida, d'acord? És estar allà tot amb les vísceres, està podrida. Clar, ell es queda astorat, parat, ell en veure que el seu amor s'ha esvaït, li veu els ulls, no? Diu, amor meu, tu ja no m'estimes. La meva realitat d'ara, el meu jo actual, veig que t'ha decebut tant que m'agafa un atac de fúria i vull matar-te. És a dir, sempre diuen que entre l'amor i l'odi hi ha molt poc, no? Doncs aquesta és la prova. Ella parla amb els éssers, amb les criatures més malignes de l'inframont i els mana que el persegueixin fins la mort a ell. Per tant, ja el tens a ell, cames, ajudeu-me, entre tant trobar la sortida d'aquell lloc fosc, recòndit, podrit. Ella també per allà, tota desmanegada, perseguint-lo, totes les criatures. Finalment, troba una escletxa de llum, se'n va cap allà, surt, agafa una pedra enorme, la força que et dona l'adrenalina, evidentment, una pedra, pam, la col·loca allà, i prou, tapa la porta que condueix a l'inframont. La mort es queda per sempre més allà. I ell torna al món dels vius. Clar, el matrimoni s'ha trencat definitivament. Ella el maleeix. Li diu que cada dia del món moriran 1.000 persones. I ell li diu, doncs jo faré que cada dia del món en neixin 1.500. Heus aquí la sobrepoblació del Japó.
L'explicació.
L'explicació ja ve dels orígens. Ja ho vam predir, que la cosa estaria massificada.
El que queda clar és que segurament aquestes històries, aquests mites, ens expliquen molt de la mentalitat de l'època on van sorgir.
Sí.
Perquè el paper de la dona...
El paper de la dona és bastant... Imagina't, o sigui, ella primerament es veu castigada per haver dut la iniciativa i després resulta que és víctima a l'hora de generar els béns del món. Ell només hi posa allà una mica d'empeny i ella és qui ha de parir, és qui ha de suportar tot el dolor, és qui es veu relegada al món dels morts perquè tota la resta funcioni, perquè hi hagi els volcans, per la geografia, no? Perquè tot es creï, ella es veu castigada a l'inframont podrint-se. Aviam, jo ho trobo molt injust, ja us ho dic ara. Després sí que hi va haver emperadrius al Japó i tot el que tu vulguis, però encara avui dia ho veus en sèries d'anime. Si tu veus el Shin-chan, què fa la mare del Shin-chan? Vull dir, cuidar-lo amb ell i preparar-ho tot a casa perquè el marit quan vingui tingui el sopar fet i estigui bé i estigui a gust. És com... I això és una sèrie actual, vull dir, no et dic que passi a tot el Japó, ni molt menys, no vull generalitzar, però almenys també hi ha moviments feministes i tot el que tu vulguis, però sí que hi ha un pòsit que encara perdura de tot això. Bé, comunicar-vos que quan ell torna a la Terra, clar, es veu com amarat de mort, no? Diu, ai, saps aquella sensació de, oh, vaig suat, tinc una cosa que em pesa al damunt. Se'n va a una font i es neteja, és com es purifica en una font termal, d'aigua d'aquesta, que ho cura tot. Aleshores, quan s'aixuga, quan es renta l'ull dret, un nou déu apareix, que és Amaterasu. És la deessa del sol. I quan es neteja l'ull esquerre, apareix Tsukuyomi, que és el déu de la lluna. I ara ve la part conyona, eh? Quan es neteja el nas, qui apareix? El déu del tro. Bueno, era una mica previsible i tot, eh?
Ha d'haver acompanyat.
El nas, allò que és el neteix, buah, ja surt el déu del tro.
Un bon esternut.
I hem de dir que aquests tres són els déus més importants de tot el panteó japonès. És a dir, que després del bany purificador en surt l'Olimp, els pilars més importants d'aquest panteó japonès. Izanagi els va declarar els governants del cel i de la terra.
Doncs Marina, moltes gràcies per explicar aquesta excursió per la mitologia del Japó. T'esperem d'aquí unes setmanes per conèixer més mites, més coses de la mitologia d'arreu del món.
Perfecte, aquí estaré.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment.
Penedès en xarxa.
Crazy, I'm crazy for feeling so
lonely. Pat Cicli i aquest Crazy, arribarem a 9:45, cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguirem amb el Talent i Més, on avui ens acompanyarà la martinenca Montse Lluc, creadora de la firma de roba femenina i solidària Per Mi.
I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim les principals informacions de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Associació de Promoció del Transport Públic lamenta la mala planificació d'Adif. La setmana passada s'anunciava que les obres de la línia R4 de Rodalies s'allargaran fins al 13 de desembre. Això es feia saber en una reunió entre Adif i els alcaldes i alcaldesses dels municipis de Vilafranca, La Granada, Subirats i Gelida, afectats per les obres del corredor mediterrani. Representants d'Adif van explicar que el calendari d'execució de les obres s'ha hagut de reprogramar per factors externs com la vaga del personal de circulació d'Adif a Barcelona en horari nocturn, així com les afectacions provocades per la Covid-19. Les obres van començar el 25 de juliol i havien de finalitzar el 16 de novembre. Aquesta situació ha provocat importants molèsties i retards als usuaris de Rodalies de Renfe. Des de l'Associació de Promoció del Transport Públic a l'Alt Penedès, el seu delegat Albert Parés troba lamentable aquesta mala planificació. Des d'aquesta plataforma havien reclamat un bus directe a Vilafranca-Martorell que no s'ha posat a disposició dels usuaris i usuàries. Parés creu que hauria estat una bona solució per pal·liar els efectes d'aquestes obres. Calafell instal·la al carrer dispensadors de pinso i aigua per a gats. Diversos carrers de Calafell han incorporat tramuges que dispensen pinso i aigua per als gats del carrer. Aquests dipòsits són pròxims a colònies de gats. El menjar i l'aigua la reposen els voluntaris encarregats d'aquestes colònies de felins. Aquestes tramuges tenen capacitat per a 10 quilos de pinso i 5 litres d'aigua. L'objectiu és que els animals trobin un lloc on menjar, la qual cosa podria ajudar al que no rebusquin entre les escombraries. Els veïns que no disposin d'un carnet d'alimentador tenen prohibit donar menjar a gats del carrer. La iniciativa dels dispensadors s'uneix a la que ja es va impulsar d'adaptar antics contenidors de vidre com a cases pels gats del carrer. L'objectiu és col·locar una desena de refugis i una quinzena de tramuges. Diumenge acaba el termini per sol·licitar els ajuts per a propietaris que vulguin llogar un habitatge a través de la borsa de lloguer de l'Alt Penedès. Els ajuts els convoca el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que gestiona la borsa i que actualment té uns 200 lloguers vius. Els propietaris que lloguen mitjançant la borsa tenen una assegurança de la llar gratuïta, una assegurança que cobreix els impagaments i assistència jurídica gratuïta. A més, pel Servei d'Habitatge del Consell Comarcal, és una prioritat garantir una bona relació entre propietaris i llogaters, per la qual cosa es fa un seguiment de tots els lloguers i un tancament al final de cada contracte. Els habitatges que es vulguin incloure a la borsa del Consell Comarcal han d'estar ubicats a l'Alt Penedès, excepte els municipis que tenen la seva pròpia borsa, com Vilafranca i Sant Sadurní, i s'hauran de destinar a residència habitual de les persones arrendatàries. I acabem explicant-vos que s'ha programat una xerrada a Sant Cugat Sesgarrigues sobre alimentació infantil saludable. Continua aquest dijous a Sant Cugat Sesgarrigues el cicle dedicat a fomentar hàbits saludables a l'hora de menjar. La xerrada es convoca online a les 9 de la nit i anirà a càrrec de l'Esther Milà, dietista, nutricionista, col·legiada. La sessió està dedicada a l'alimentació dels nens i nenes a partir dels 4 anys. Es parlarà en detall de com planificar un menú setmanal saludable per tota la família, per tal que després sigui fàcil d'adaptar a totes les cases i a tots els gustos. Cal inscripció prèvia al correu paretaao@santcugatsesgarrigues.cat. Durant el mateix dijous es passarà per correu electrònic un enllaç per accedir.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són 10:07 del matí i us proposem descobrir talent en clau femenina i molt més, de la mà de la Susana Villagrasa, presidenta de l'Associació Talent Femení. Bon dia, Susana.
Bon dia, Sílvia.
Qui t'acompanya? Ens la presentes?
Sí, avui tinc una noia molt especial i a part que, bueno, serà la part més visible de la nostra associació aquí a l'Alt Penedès, la Montse Lluch. La Montse Lluch és una dona emprenedora que viu a Sant Martí Sarroca, té 55 anys, està casada, té dos fills, i la seva vida ha estat dedicada al món de l'empresa. Des dels 18 anys fins als 42 va dirigir la seva pròpia empresa textil, fabricació i disseny de moda, des d'una segona etapa i fins als 52, entra a la direcció d'una empresa dedicada al packaging de perfumeria. I a partir d'aquí, ella ens dirà moltes més coses de lo que ha anat fent amb el seu recorregut empresarial. Ella ve de la mà de la nostra vicepresidenta i, evidentment, em va deixar molt sorpresa el dia que la vaig conèixer, perquè té una història molt viva, és molt activa, és una dona poderosa i amb moltes ganes de viure. Benvinguda, Montse.
Hola, bon dia. Bon dia a tots.
Bueno, jo volia que ens expliquessis tota aquesta trajectòria tan densa. Sé que amb el món de la moda has fet moltes innovacions i tens una carrera impressionant. Que ens expliquessis tot aquest món i després tot el que estàs fent a partir d'ara de la teva tirada enrere de l'empresa,
Molt bé, sí. Gràcies a Susana, gràcies també a Ràdio Vilafranca per aquesta oportunitat d'estar aquí.
Un plaer tenir-te i escoltar la teva història.
Sí. Bé, doncs no és una història molt diferent de qualsevol dona emprenedora. En principi ja se'ns posa una mica de, com et diria, complicació, no? El fet de ja ser... sortir una mica d'aquest espai de lo que és que et dirigeixin, no? I que tu tinguis que prendre aquesta iniciativa. Jo des de ben petita ja tenia aquesta inquietud i sí, als 18 anys doncs vaig muntar la meva primera empresa combinant-ho tot amb els meus estudis. Va anar fent, el món de la moda doncs és apassionant, és un món que a més ve de la part de la meva àvia materna. La meva àvia materna ja era modista d'alta costura en l'època ja, imagina't, 15 anys, i ho he viscut sempre a casa meva. Vaig decidir emprendre, doncs, posant la valentia per endavant, vaig formar-me, i les coses van anar bé fins que va vindre la primera crisi que ens va, doncs, en aquest sector tèxtil, doncs, va ser realment important. Moltes empreses d'aquest món doncs es van veure doncs molt perjudicades i van tenir que tancar.
Any 2008, més o menys.
Més o menys, sí. Llavors és quan jo ja torno a reemprendre. Inclús vam tenir, juntament amb el meu marit, a botigues a Barcelona, vam crear una empresa de comercialització com de manufactura, però després també va haver-hi una altra vegada una davallada amb l'entrada amb la globalització, l'entrada de xinesos, l'entrada de grans multinacionals, i nosaltres ens dedicàvem a un món de tèxtil d'un nivell com a més alt, val? Tractant molt més bé els materials i siguent molt més més de casa, no? Més d'aquí. Bé, això em va portar a fer un canvi a la meva vida i vaig decidir que deixava aquest món tan, com et diria jo, tan voràgin, no? Del món de la moda, que també estàs molt, molt activa, de cop i volta molt amunt, de cop i volta molt avall, has d'estar sempre molt i molt present, molt, molt predisposada. Jo tenia dos fills, llavors... i tinc, gràcies a Déu, però ja eren petits, i Barcelona, Vilafranca, amunt, avall, tot el dia, i la veritat que amb la meva vida familiar se'm complicava molt, estava moltes hores fora de casa. Vaig pensar que fent un reciclatge i deixant aquest món de l'empresaria, de l'empresari, doncs em aniria més bé. I res, al cap d'un mes ja em va trucar una empresa... devien saber una mica de mi i em van tot contractar i bueno, a partir de llavors vaig entrar dintre del sector dintre de la direcció d'aquesta empresa.
Amb la qual... Sector de la moda o res
no,
a veure?
No, sector de la perfumeria. Que una mica
relacionat, no?
Sí. Jo no he deixat mai el món de la moda, perquè el meu marit sempre ha estat molt lligat. I els meus fills, doncs, esclar, també ho han vist a casa i també s'han anat lligant. Tinc grans amistats en aquest món i sempre he estat lligada. Bé, vaig entrar a formar part d'aquesta empresa i, bueno, quan entres a direcció d'una empresa, a formar part d'un equip d'executius, doncs vaig continuar igual, amb el mateix ritme de vida. I sense ser la meva empresa, em vaig tornar a convertir en una empresària, en una directora, que jo li tinc una estima espectacular, però vaig continuar decidint i formant part d'aquest col·lectiu. Això va ser fins fa 3 anys i mig ara, que, bueno, d'avui per avui, em van diagnosticar una malaltia greu, una malaltia crònica, que avui dia no té encara cura, i a mi em va deixar durant un any fora de joc. Aquest any per mi va ser, bueno, aquest canvi de xic que vaig tenir que fer. No dic que va ser fàcil, diria una mentira, no va ser difícil, però segurament que per al meu esperit de, pues això, d'emprenedoria, que ens acompanyen totes les dones, em va durar molt poquet aquest baixón, i vaig vaig buscar la manera de buscar-li sentit, no?, a aquesta situació. I em vaig començar a formar de nou. Ara sí que en un món que jo no havia tocat mai. Em vaig començar a formar en nutrició, em vaig començar a formar en creixement personal, astrologia, i tot el que és el món de l'acompanyament, del coach, bueno, del que és realment el viure dia a dia, no?, aquesta experiència que tenim, que molts de nosaltres, jo la primera no prestava atenció, només era, pues això, sortir de casa i treballar, i treballar, i treballar, per tothom, menys per mi. I vaig fer el completament a l'inrevés. La malaltia em va acompanyar durant molt de temps, immersa en mi, no?, em dominava ella, i poquet a poquet, pues amb l'aprenentatge teòric i amb l'aprenentatge propi, vaig aprendre a conviure amb ella, amb la malaltia. A dia d'avui, bé, al cap d'un any vaig tindre un problema important, vaig tindre que aliviar una mica amb la vida i la mort, i vaig decidir marxar durant una temporada per reconèixer-me a mi mateixa. Vaig entendre que jo tenia que escoltar-me a mi i deixar els sorolls que venien de fora, i vaig marxar. I vaig marxar un mes sola, bueno, pues per això, per escoltar-me i sentir-me jo.
No descobreixo res perquè ho expliques al web. Vas marxar a Setúna.
Vaig marxar
a la Costa Brava.
Correcte. Setúna és per mi el meu espai, és el meu paradís, perquè ja a casa meva els meus pares, de ben petita, des dels 6 anys em van portar allà a veranejar. Conec les platges, conec l'entorn, i és un espai que a mi em té, bueno, fascinada, és casa meva. Tot i que jo sóc de Barcelona, visc a Sant Martí Sarroca. Porto 40 anys al Penedès, amb la qual és casa meva també, oi? Bé, vaig anar a Setúna, i bé, descobrint-me a mi mateixa, va tornar a aparèixer aquesta vena emprenedora. I sense més ni més, va néixer una col·lecció de roba sostenible, roba orgànica i, a més, solidària, perquè jo formo part d'una associació de càncer de mama metastàsic, que és la meva malaltia, i doncs dono part dels beneficis a aquesta associació. Tenim companyes a tota Europa, Sud-amèrica, Amèrica, bueno, tothom que està en aquest col·lectiu i que entra, i que realment, si no hi ha una investigació i a darrere hi ha fons per poder arribar aquí, doncs la cosa està complicada. Però bueno, aquí estem, entre la meva col·lecció i endavant, i a seguir.
Bueno, te'n dones compte que és una dona molt potent, una persona que lidera, i a part lidera amb ella mateixa, amb una enfermedad que bueno, que sí. No tothom té, bueno, aquesta, bueno, aquesta empenta, no?, de dir, bueno, això ho tinc de superar, sigui com sigui, no?
Bueno, és el descobrir que la vida és preciosa, no? Que la vida no és perquè t'han dit ets viva i has de viure, o sigui, no, la tens per propi, com et diria, per pròpia decisió teva, ets tu que, no?, decideixes, doncs, formar part d'aquest espai, d'aquesta vida, i no ens han ensenyat que l'hem de viure dia a dia. Jo, a dia d'avui, no estic treballant activament,
no.
Però sí que l'empresa familiar, que ara la porten els meus fills, doncs segueixen amb el món tèxtil, són ells els que s'ocupen de portar la meva col·lecció. Jo al final el que faig és col·laborar. I també col·laboro, pues, amb totes les dones que em venen, i homes, perquè també n'hi ha d'homes que tenen, bueno, que necessiten, no? I no només amb la malaltia, sinó amb situacions de la vida, que hi ha persones que no cal que estiguin malaltes per tindre un problema real i que els hi costa superar, i que necessiten recursos. Jo em vaig trobar molt sola per buscar aquests recursos i perquè sóc una dona formada, que domino la informàtica i que aquest tancament que ens han fet ara, no? Aquest, ajudeu-me, aquesta paraula...
El confinament.
Aquest confinament, jo ja fa 3 anys i mig que el visc una mica, no? I llavors em vaig tindre que fer jo i buscar, i després de buscar doncs, vaig trobar com sortir-ne d'aquesta situació.
Molt bé, Montse. Pues ara parlarem... Has parlat molt de tu també, però sí. Jo vull saber coses, perquè sí. com sóc curiosa, i vull saber alguna cosa de tu.
Vinga.
No? Jo volia saber que em diguessis 3 coses
sí.
que et fan plenament feliç.
Bueno, jo, a mi plenament feliç, i ara m'emocionaràs perquè diràs, és que ets, no sé... El primer, la vida, no? La vida i el meu entorn, el món en què vivim, el planeta en què ens acull, això a mi, jo quan penso que no ens han ensenyat a cuidar-lo, que no ens han ensenyat a sentir-lo a casa nostra, això és algo que a mi m'entristeix molt. I a mi em fa molt feliç veure que hi ha gent i col·lectius que estan cada dia darrere de construir, pues, bueno, i de fer-nos entendre en tots que l'hem de cuidar, que realment és casa nostra, que nosaltres considerem casa nostra aquelles 4 parets i si el planeta se'ns en va, se'ns n'anirà tot, no? Després, el que a mi m'apassiona és la meva família, els meus pares, els meus fills, el meu marit. M'emociona perquè ells ho viuen d'una manera pitjor que jo, tota aquesta situació. Sí que és veritat que gràcies a aquest esperit meu d'emprenedoria en tots els aspectes, amb ells els ha ajudat molt. Clar. I se senten molt feliços quan jo estic. I a més els he alliberat molt, no? I això també em fa feliç a mi. Però que veure que ells també estan fent aquest creixement, en veure'm a mi, no? Doncs a mi també això em fa molt, molt feliç.
Molt bé.
I com a última cosa que sí que voldria dir són els meus amics. Jo tinc una quantitat d'amics que diuen que els amics només es compten amb una mà, no? I jo realment, clar que tinc aquests amics que només tinc aquesta mà i que en són pocs, no? Que realment... Però, no sé, jo tinc amistats que realment crec molt, no?, amb les energies i realment estic molt orgullosa.
Molt bé. Has descrit, has puntualitzat 3 coses que avui dia ara estem patint, no? És a dir, la família... A vegades la tenim lluny i no ens podem apropar. Els amics ens trobem que quasi no ens podem reunir perquè les limitacions són les que són. I la vida és el fonamental, no? Però, evidentment, si tot això et fa feliç, lluites per poder estar d'una manera o d'una altra, encara sigui a través d'un mòbil o una trucada, però 3 coses molt importants. Una altra cosa, el millor viatge de la teva vida?
Pues el millor viatge de la meva vida, és que no sabria explicar-te. La veritat és que he viatjat molt, però he viatjat molt per feina. La vida de l'emprenedoria no et dona massa temps per fer viatges lucratius llargs, amb la qual he viatjat molt, però sempre ha sigut per feina. Jo sí que és veritat que he intentat allargar-los a vegades un dia abans, un dia després, per fer una mica de turisme, però no he fet cap viatge que diguis. El millor viatge de la meva vida va ser a Setúna.
Ho sabia que diries.
Saps? Ben a prop de casa.
Ben a prop de casa, no cal marxar tan lluny.
Ja.
Després he fet molts viatges, de feina, amb la família, amb els meus amics, molts. Però jo crec que el millor viatge de la meva vida encara té que arribar, també. Bueno,
Tant, aquest millor viatge a Setúna és un viatge interior, bàsicament.
Correcte.
Vas anar sola.
Vaig anar completament sola. A més, vaig anar sense l'aprovació de la meva família i dels meus amics.
No volien que marxessis sola.
De cap de les maneres. Jo vaig marxar amb 36 quilos i acabava de sortir d'una setmana de l'hospital greu, de veritat. Però jo és que el meu cos m'ho demanava, no? O sigui, jo dic a tothom, i amb el món de l'emprenedoria encara més. A tot, però quan una dona, i sobretot amb una dona, perquè una dona es posa a emprendre pensant o creient que tindrà temps per tot.
Que podrà conciliar millor, no?
Sí. Mm. I això no és així.
No, és una mentida.
Correcte. Sí. Però és que al final de tot, que són, podríem estar parlant aquí hores i hores, però al final amb el que acabes conciliant menys és amb tu mateixa. O sigui, no tens temps ni de dutxar-te dignament. et rentes, o sigui, et passes aigua per sobre, no? Però passar-te i tocar-te la teva pell i realment dir, estic viva, sóc una dona empoderada, sóc guapa, sóc... És que, al final, sempre ho dic jo, la millor persona del món, la dona més guapa del món, la dona més important ets tu mateixa, no? I això, realment no ho tenim. I aquest viatge, doncs, em va portar a conèixer i escoltar-me, sense fer cap tècnica. Perquè quan hi ha silenci i tu, doncs, quedes a... Primera, que, a veure, jo, de veritat, vaig tindre l'ajuda de la malaltia. És com una contradicció, oi? Però, clar, realment em veia forçada a fer això.
La malaltia et va fer parar.
Correcte.
Deixar tot enrere.
Correcte.
I mirar cap endins.
Correcte. Vull dir que això, en certa manera, pues, jo animo a tothom, no?, que estigui passant per un moment difícil, que aprofitin aquest moment, que no només és... pues, plorar-lo o lamentar-se, no? Sinó com està passant això, com ara, no?, que estem vivint aquesta situació difícil per tothom, però sobretot per l'empresa també, i per les dones sí. També, molt. Clar, tens que conciliar amb la família, tens que conciliar amb els fills, amb el marit, que això és un aspecte molt important, que aquest confinament ens menys ha portat, no?,
sí.
a poder conèixer-nos més i gaudir. No sé, jo sóc persona de les males situacions venen perquè alguna cosa hem d'aprendre i hem de treure profit, com sigui.
Sí. Bueno, jo, per fer només un incís, nosaltres aquestes setmanes hem fet unes reunions a petit comitè de la gira Coca-Cola i era per analitzar això. I ha sortit un munt de vegades. Totes les dones empresàries ja han dit... He valorat poder-me dutxar tranquil·la. He valorat poder estar amb la meva família, poder gaudir dels meus fills més temps, saber que s'està bé a casa. És a dir, totes aquestes conciliacions que busquem, que evidentment la dona empresària ho sofreix cada dia perquè costa molt tirar endavant, i això ha sortit a aquestes taules i els confinaments a les empresàries els hi han anat bé. Han perdut diners per una banda, no? Però per elles, com a persones, en totes els hi ha anat molt bé aquest peron. Perquè si no, totes caiem malaltes, eh? A mi també em va passar. És a dir, arriba un moment que el metge em va dir el cos humà és tan intel·ligent que o et pares o et para. I és ben veritat. I per desgràcia, doncs, caiem en malalties així, perquè no, el ritme és tan accelerat que tu portes és un motor que el fas treballar massa. I diu, et freno, i s'ha acabat. Bueno, i l'última pregunta és, un record de la teva infantesa?
Pues direu que em repeteixo, però...
Tornes a Setuna.
Torno a Setuna. Jo ja tinc amics que, fixa't, tinc 50. Demà faré 56 anys.
Felicitats.
Una setmana important, eh? Jo he estudiat astrologia i us invito a tots a que visqueu aquest moment, no demà, sinó avui ja és un dia important, demà, divendres, i dissabte i diumenge, bé, la lluna entra a Escorpí, amb la qual cosa és important. Setuna, doncs això, tinc amics importants, molt, molt, molt importants. Nosaltres estem molt a prop del mar, jo sóc dona de mar, també la meva carta astral és aigua, amb la qual cosa, per això em tira tant, tirar cap allà. I jo quan vaig allà, bueno, és que tinc uns records que a mi segueixen portant, eh? O sigui, una vegada tu... La nena petita, no?, quan diuen, hem de ser nena, jo sempre dic a tothom, ara, des d'ara, perquè fa 3 anys i mig no era el que sóc ara. I llavors era tot, corre. I... Bueno, però ara sempre dic... És que encara que tinguem l'edat que tinguem i la situació que tinguem, ens hem de seure, intentar riure, divertir-nos, que és allò que ens fa feliç, treure aquella nena, jugar amb plastilina, jugar amb colors, pintar, saltar, ballar. Això m'ho porta a mi Setuna, quan estic allà. Torno a retrobar-me amb quina és la meva essència. Sí.
Bueno, i l'últim, un consell per a una emprenedora.
Pues mira, jo li diria que segueixi el seu instint. Això és superimportant, que no hi ha res fàcil, que una dona, només pel fet de decidir ser emprenedora, és molt valenta, perquè vivim en una societat que ni que vagi canviant segueix sent, bueno, més masclista que feminista, que ni una paraula ni l'altra són les adequades. Eh? No crec que estiguem en aquest món, però encara segueix a haver-hi aquest patró masculí, amb la qual la dona, doncs, jo li diria que seguís el seu instint, que a més té que seguir el seu instint com a mare, com a dona, com a filla, com a amiga, que les amigues també són molt importants, i que tiri endavant, que de caigudes en n'hi ha sempre, però que ens aixequem segur, que juntes som molt fortes, i que ens ajuntem i que tirarem endavant segur, segur.
Montse Lluch, gràcies per compartir amb nosaltres la teva història i per aquestes paraules. Igualment, Susana, i gràcies. Acabarem amb Les dones parlen, que ens acosta la Montse Balada.
Hola, Sílvia. Hola, amigues i amics del matinal Penedès en xarxa de Ràdio Vilafranca. Soc la Montserrat Balada i, com sempre fem en aquest espai de l'associació Talent Femení, us porto aquesta càpsula on seguim parlant de l'apoderament femení. Les dones parlen. Stephanie Courtillier és una jove empresària fundadora i directora executiva de Integrius Woman. Ella està aplanant el camí per a la pròxima generació de líders conscients. Inspirar, educar i donar poder a les dones per crear els seus propis futurs, sempre impulsats per un propòsit, a través d'una comunitat compassiva i amb visió de futur i de suport global, i sempre en un model d'equitat. Guanyadora en 4 ocasions dels concursos d'oratòria Toastmasters de Tables Topics, defensora i compromesa en crear entorns d'aprenentatge autèntics i assegurances perquè tots els participants prosperin. Ella defensa allà on va, crear empreses i viure el seu impacte al món a través de l'espai del cor en lloc de l'espai del cap. La seva frase diu així: hem de crear líders més conscients, confiats i amb ànima que, a canvi, construiran un millor món per a tots. Stephanie Courtillier. Les dones parlen.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.